Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 28. És dissabte 24 de març i passen 7 minuts de les 12 del migdia. Amb Jordina Picanyol. Bon dia, un dissabte més, us acompanyem des de l'Inquiets i com ja sabeu, ens agrada començar el programa fent un agraïment, perquè ser agraïts ens fa sentir bé i fa sentir bé a la persona o a les persones que el reben. I avui volem agrair a totes aquelles persones que ahir es van concentrar davant de l'Ajuntament de l'Espluga i davant de tots els ajuntaments de Catalunya per demanar llibertat als presos polítics. I hem tingut un final de setmana mogut. El divendres més persones innocents van entrar a la presó i cada vegada la situació política a Catalunya es complica més. Això en una setmana marcada per l'inici de la primavera, però també pel fred i la neu que va tornar a emblanquinar l'Espluga aquest any. També una setmana en la que s'ha celebrat el Dia Mundial de la Poesia. Per això el programa d'avui estarà marcat també per la primavera i la poesia. La UNESCO va declarar el dia 21 de març Dia Mundial de la Poesia i per commemorar aquesta diada, l'Institut de les Lletres Catalanes cada any escull un autor perquè escrigui un poema i aquest es tradueix en nombroses llengües. Aquest any el poema és de Marc Granell, poeta i traductor nascut a València. El poema és el següent, es diu La Poesia. És el foc i és la neu, és la tristesa i és el crit que desperta l'alegria. I ens fa llum les tenebres que habitàvem, com un costum antic d'àngels caiguts. És el pont i és el riu, és la memòria, que obria escletxes de mel en la ferida, fonda i roent que ens cabe precipicis, insalvables al vell mig de les venes. És la mar i és la senda, és el desig, que crea, com cap déu futurs més savis, i funde uns altres mons que es fan possibles, si el cant esquince vels i fon les ombres. Marc Granell. I abans de començar, com hem dit, un programa marcat per la poesia i la primavera, escoltem una cançó de la Trova Kung Fu que es diu Flor de Primavera.
Thank you. m'estiraré amb la canya des de coberta. Soc pescador de muguet, lliris i deliris. Una cançó, un tot, una flor quan tu miris.
Repàs dels continguts.
Repassem els continguts d'aquest Inquiets d'avui. Començarem parlant amb l'Helena Vidal, que és terapeuta nutricional i ens explicarà la depuració hepàtica. També parlarem amb l'Helena Calvet, que és estilista, i ens explicarà les tendències d'aquesta primavera. I, per acabar, la Judit López, infermera, ens donarà consells sobre els vòmits. També durant el programa anirem escoltant alguns poemes recitats per Josep Maria Vallès. Comencem, doncs, amb el primer poema recitat per Josep Maria Vallès i el poema és de Josep Maria Boquer i es diu A Sant Miquel.
Josep Maria Boquer i Martori, nascut a l'Espluga Francolí el 1892 i mort a Barcelona a la dècada dels anys 60, es llicencià en farmàcia a la Universitat de Barcelona. Junt amb el seu germà Ricard i Josep Ferrer-Gual organitzaren un grup de teatre, Boquer Teatral. Però Josep Maria Boquer i Martori tenia també l'afició d'escriure poemes. Llegirem primer el que va dedicar a Sant Miquel, el 1921, que es va publicar en el Francolí. Ell neix entre les penyes que hi ha a la Font Major. Després, serpentejant, talment com una anguila, veureu que arreu escampa sa vida i sa frescor, i corre bo i besant les cases de la vila. Els joncs, tots, la caronen quan per entre ells passa. Les pedres li fan treva, però ell corre rialler. Per fer anar la mola, a dintre d'una bassa recull les seves aigües l'Anton, el moliner. Esclata en blanca escuma quan cau sobre les roques, la molsa d'allí arrapada li fa de suau llit. En un recolze hi neden un grup de blanques oques, deixant totes el rastre del camí que han seguit. En ses tendres riberes pasturen les ovelles, refilen els ocells, se sent balar un xai, i així que es pon el sol i el cel s'omple d'estrelles, el grill i la granota eixorden tot l'espai. Que n'ets de bonic riu, que n'ets tu de joiós, encara que a mi em donguessin l'Ebre i ses riberes, el Llobregat o el Noia o el Segre o el Besòs, per cap canviaria. Per mi ets el més formós, perquè amb tu he compartit mes il·lusions primeres.
I després d'escoltar aquest poema recitat per Josep Maria Vallès, escoltem ara una entrevista de l'Hermínia Martí a l'Helena Vidal on parlen sobre la depuració hepàtica.
Un dia més tenim entre nosaltres a l'Helena Vidal, la nostra terapeuta nutricional. Bon dia, Helena, benvinguda.
Hola, bon dia.
Amb ella abordem qüestions sobre l'alimentació, sobre com l'alimentació doncs, ens ajuda a portar una vida més saludable. Uh-huh. Hem tocat diferents temes, des de la celiaquia, l'estrenyiment, la tiroides... Avui ens centrarem, que estem a punt de la primavera, uh-huh. ens centrarem a la depuració hepàtica. Explica'ns una mica què és això.
Bé, primer de tot... La medicina tradicional xina ens indica i ens diu que la primavera és un molt bon moment per tractar aquest òrgan, el fetge. I persones amb problemes de síndromes premenstruals, les dones amb dolors de regles, migranyes, mals de caps, males digestions, problemes emocionals, estaria molt indicat poder fer una depuració hepàtica. De què es tracta? No? Què és el que hem de fer per descongestionar el fetge, que és un dels òrgans depuradors del nostre cos i que normalment està molt sobrecarregat? Doncs bé, per fer aquesta depuració, primer de tot és portar una alimentació al màxim saludable possible. És a dir, retirar de la nostra alimentació tots aquells aliments que continguin més tòxics, com podria ser l'alcohol, el tabac, i tot el que són els aliments altament processats, els sucres, el gluten, els làctics, vale? I basar-nos en una dieta al 100% més natural i saludable. Juntament amb això, també el que seria important és que el fetge és un dels òrgans més emocionals que tenim. Vale? I per tant, totes aquelles emocions reprimides que tenim, seria bé que durant aquesta depuració hepàtica també les treballéssim. No? I, per exemple, doncs...
I com ho fem, això?
Sortir per la muntanya, que això d'aquí nosaltres ho tenim molt fàcil, caminar, fer esport i, quan ens trobem en un espai íntim, cridar, alliberar-nos, no? A través d'aquest crit alliberem moltíssima tensió i també aniria molt bé pel fetge. Vale? Perquè ja com venim parlant des dels darrers programes és que aquesta alimentació ens ajudarà a portar un estil de vida més saludable, però l'hem de compaginar amb altres coses i l'esport i una gestió emocional ens ajudaria a fer un pack
per depurar millor...
Per depurar molt millor el fetge i per tindre molt millor estat de salut en general.
És a dir, traiem les emocions del fetge a través dels crits?
Sí, podríem dir-ho així. Sí, sí. Tan fàcil com això. Ens allibera moltíssim, entre altres coses, no? Però això d'aquí és... No, allò que no hem expressat, que de vegades mm-hmm. ens reprimim, doncs a través d'aquest crit, a través de l'esport, podem alliberar-lo.
Però depuració hepàtica només consisteix en menjar correctament com més productes de proximitat i de la temporada o s'ha d'afegir algun element més?
Doncs bé, també tenim molts aliments que ens podrien ajudar a netejar aquest fetge, no? I llavors doncs, hi ha diferents protocols que es poden seguir i aquí tenim, per exemple, doncs, començar el dia amb un got d'aigua tèbia amb llimona o prendre una cullerada d'oli d'oliva amb el suc d'una llimona o prendre infusions...
És a dir, suc d'una llimona espremuda més un...
Una cullerada de suc de llimona més una cullerada d'oli.
Tot junt?
Tot junt. Una cullerada darrere de l'altra. Uh-huh. O prendre infusions que van bé pel fetge. El boldo, la dent de lleó... cardomariano, etc. Algunes plantes d'aquestes que podrien fer-nos una infusió amb una miqueta de gengibre i alguna pell de llimona i podríem posar-hi un toc de canyella perquè això d'aquí estigui una mica més bo. Perquè normalment totes les plantes que ens van bé pel fetge són molt amargues. I el que... Mira, això d'aquí és una cosa que recentment he estudiat i és que les plantes i que ens van bé pel fetge, el millor és que es prengui no una infusió calenta, sinó que es deixin durant tota la nit reposar amb l'aigua i l'endemà, a primera hora del matí, prendre's aquella aigua a temperatura ambient. Ja que l'aigua calenta pot afectar en el principi actiu d'aquestes plantes i ser menys efectives. Mhm.
Vale. És a dir, la nit abans ens preparem
Ens prepararem aquestes plantes, no? Aquestes infusions de boldo, de cardamariano, de carxofera, de dent de lleó, vale? En tenim moltes, les deixarem infusionar durant tota la nit, l'endemà pel matí, al llevar-nos, les colem i ens prenem aquella aigua.
Però llavors no ho fem tot, és a dir, no fem la llimona, fem la planta i a més fem la cullerada d'oli amb llimona.
No, són diferents opcions que tenim. Mm-hmm. Depenent de l'estat de cada persona, doncs potser n'hi hauria algunes que seria recomanable que fessin tot, però no cal fer-ho. Són diferents opcions que podem tenir, no? Doncs, per exemple, doncs hi haurà persones que aquesta infusió és tan amarga que no els agrada gens i que no la suporten, doncs llavors podem fer l'aigua tèbia amb llimona. D'altres, doncs, que per ajudar una mica més, doncs, i fer una miqueta més fort, doncs, el suc de llimona amb l'oli. Mm-hmm. Vale? Són diferents opcions que tenim. Això d'aquí, el millor és fer-ho pel matí a primera hora, en dejú.
Molt bé.
Al llarg del dia, doncs, podem prendre altres infusions, no? Prendre aquestes infusions de carxofa o el que sigui, però ja una miqueta més aigualides, vale? I anar-les bevent durant el llarg del dia. La hidratació és una cosa molt important. Després tenim altres aliments que podrien ser com, per exemple, les algues, l'alga espirulina, l'alga clorela, són algues que ens ajuden moltíssim a depurar i a netejar el nostre cos. Aquestes...
Llavors, com les cuinem? És a dir, com ens les mengem,
exacte,
les algues?
Aquestes algues, de vegades, és una mica complicat introduir-les a la dieta perquè el seu gust tampoc no és que sigui molt agradable, però ho podem fer de moltes formes diferents. Per exemple, a l'hora d'esmorzar ens podem preparar un batut de fruites i verdures i incorporar-hi aquí una culleradeta i gairebé no notarem el seu gust. O ens podem preparar un caldo depuratiu, vale, a partir de diferents verdures. I en aquest caldo que ens podem anar prenent al llarg del dia, també hi podem afegir-hi una culleradeta aquí dins d'aquestes algues, vale? I que també ens resultarà molt fàcil i agradable de menjar. El que és important és que aquestes algues no es cuinin, vale? És a dir, que aquesta alga tot just l'afegim en el caldo en el moment de prendre-les.
Perquè és una alga en pols.
És una alga normalment que es troba en pols. I després també tenim l'opció amb càpsula, que això d'aquí l'absorció potser no seria tan bona, però és molt més fàcil de prendre, vale? Perquè no ho tenim amb el gust, ens prenem en forma de càpsula i també és una altra forma d'incorporar-la.
Has dit caldo depuratiu. Com podem fer un caldo depuratiu senzill?
Mira, un caldo depuratiu molt senzill és poder agafar totes les fulles verdes que tinguis per casa, fulles d'api, d'espinacs, la part verda dels alls tendres, la part verda d'una ceba tendra, la part verda d'un porro, fulles de col... Bé, agafar aquelles fulles verdes que tinguis per casa i que estiguin una mica lletges, doncs les poses aquí al caldo. I després, doncs, per exemple, les d'api també. I a mi m'agrada posar-hi també alguna que sigui més dolça, estil pastanaga, o nap, o xirivia, o un tros de carbassa, perquè també hi doni una mica més bon gust. Vale? I després també, per descomptat, que no hi falti un tros de ceba. Vale? Així de fàcil podem tindre'l. Vale? Tampoc no ens cal complicar-nos, simplement és afegir-hi principalment bastant de fulla verda i després algunes altres.
Molt bé.
Vale?
Tenim el caldo depuratiu que també ens ajudarà a fer aquesta depuració hepàtica.
Molt bé, i afegint-hi aquestes algues. Després també una cosa que estaria especialment indicada seria la cúrcuma. La cúrcuma és una espècie, la podem tindre fresca o la podem tindre en forma d'espècie seca. Aquí la cúrcuma té una acció antiinflamatòria i que augmenta la capacitat de desintoxicar el fetge, però el que és molt important és que quan prenguem aquesta cúrcuma sempre ha d'anar conjuntament amb una mica de pebre i una mica d'oli d'oliva. Per tant, és tan fàcil com els teus plats del teu dia a dia, del dinar o del sopar, acabar-los de manir amb una miqueta doncs, com una vinagreta que faríem la barreja d'oli, cúrcuma i pebre negre. Mm-hmm. Vale? Perquè les propietats d'aquesta cúrcuma siguin molt més actives i el cos les pugui absorbir i utilitzar molt millor.
Molt bé.
Vale? Doncs aquí en tindríem una altra. Vale? I després, per descomptat, durant aquesta fase depurativa ha d'anar molt incorporada de fruita i verdura. Vale? I després podem incorporar-hi la carn, però molt menys quantitat durant, mentre fem aquesta depuració hepàtica, amb molt poca quantitat, i si n'utilitzem, doncs, que sigui de màxima qualitat possible. I el que sí que seria una miqueta més indicat, doncs, podríem posar-hi el peix.
Uh-huh.
Vale. L'arròs integral també seria un aliment molt indicat. Jo sempre parlo de l'arròs com si fos una esponja, vale, que ajudarà a netejar, i que és un aliment que podem menjar-ne amb bastanta quantitat durant tots aquests dies.
I l'arròs, la preparació de l'arròs, té alguna mena de truc?
Mira, jo sempre dic que tots els cereals i tots els llegums, cereals em refereixo a l'arròs, quinoa, mill i totes les llegums, les hem de deixar en remull. Per tant, doncs, aquí durant aquests dies amb la depuració hepàtica, que podem consumir bastanta quantitat d'arròs, el que hem de fer és, durant tota la nit, deixar en remull aquest arròs integral amb un tros preferiblement d'alga kombu, per exemple, uh-huh. Vale? O alga wakame. L'alga farà que sigui aquest arròs de més fàcil digestió, i al damunt està aportant minerals. Aquest procés de remull és molt important perquè aquest arròs sigui molt més digestiu, i preferiblement, si es pogués, s'hauria de fer amb l'aigua lleugerament tèbia.
Uh-huh.
I si podem afegir unes gotetes de llimona, doncs encara millor que millor. Si no, doncs bé, amb el remull seria suficient. I l'endemà escórrer aquesta aigua, eliminar-la aquesta aigua i bullir-la amb aigua nova.
Mm-hmm.
I ja està. Després, ben escorregut, el podem guardar a la nevera i el tenim llest i preparat per consumir, esmorzar, dinar o sopar en qualsevol moment.
Arròs integral, millor, arròs integral. Per aquesta depuració hepàtica.
Sí, 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 per descomptat.
Alguna cosa més sobre depuració?
Bé,
important fer-la, com diuen la medicina tradicional xinesa, en el canvi de la primavera, no?
Exacte. La medicina tradicional xinesa ens explica, no, que en cada moment i estació de l'any es va bé treballar en diferents òrgans, i la primavera és totalment indicada per treballar el fetge.
De fet, és un moment de transformació, no?
Sí,
a nivell,
sí, exacte.
De
sí.
Natura.
Sí, sí.
Bé, i si anem pel bosc i cridem, doncs mirem que no hi hagi,
ningú per no espantar-lo, i si ens veuen, doncs els diem que no patim, que ens estem alliberant.
Molt bé, Helena, doncs res, gràcies per aquestes recomanacions, i estarem, bueno, intentarem fer el que ens expliques, a veure com ens va.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins un altre dia. Adéu.
I escoltàvem, doncs, l'Armínia parlant amb l'Helena Vidal sobre la depuració hepàtica, i volem aprofitar per recordar que aquesta tarda hi ha una xerrada gratuïta dins del cicle de conferències esportives que parlen sobre l'alimentació en l'esportista, que precisament és a càrrec d'Helena Vidal, i que parlarà sobre la hidratació en l'esportista i sobre les begudes energètiques. Aquesta tarda a les 7 del vespre a l'Auditori Carulla Font. I continuem amb l'inquiet d'avui, i ara escoltarem un altre poema del Josep Maria Vallès, un poema recitat pel Josep Maria Vallès. En aquest cas és un poema de Pere Mialet que es diu L'Espluga de Francolí.
Pere Mialet i Rabadà va néixer a Valls. Fou un escriptor, col·laborador intens del Francolí, amb diferents pseudònims i amb el seu propi nom de Pere Mialet. Va dedicar a l'Espluga de Francolí un poema curt que es va publicar el 15 de novembre de 1925 en el quinzenal Esplugui. Diu així, Espluga de Francolí. Raconet de paradís, terra ufanosa i galana, de la conca, ric joiell, perla amb boirac d'esmaragda, la dels verds i gaix contorns i de l'aigua perfumada. A cada pas, una font que, humil, el seu cant desgrana, a cada font un desig de sentir-se sadoll d'aigua. Del dia que et vaig deixar, quina sent la meva ànima? Espluga de Francolí, terra de l'aigua gemada. Un altre espluguí, Joan Civitalsó, tenia també la dèria d'escriure poemes. Naturalment, Joan Civit, el so de Cal Fartet, era un escriptor que també va col·laborar en l'obra de teatre La força de la tradició. Però llegirem d'ell un poema publicat el 1922, La primavera. Al despuntar l'alba riallera, la lluna fuig de la immensitat. És que va naixent la claretat d'un balsàmic jorn de primavera. L'ocell, amb son cantar rítmic d'or, omple l'espai de dolça alegria. Ell ne fa marxar la buidor, les hores de més tristor del dia. En els camps hi llueixen les flors, com els estels en el firmament, engalanant el flaire ambient amb l'escollit de sos vells colors. Oh, primavera, tan esperada! No marxis, no, queda't aquí, perquè ets l'estació més estimada de totes les que podem fruir.
Ha arribat la primavera i amb ella arriben noves tendències, comença a ser hora de fer el canvi d'armari i per això avui ens acompanya l'Helena Calvet, que és estilista. Bon dia, Helena.
Bon dia.
Comencem parlant, Helena, de quins són els colors que es portaran aquesta temporada de primavera.
Dintre dels violins, tots els que són malves, roses i tota aquesta gamma de colors, i entre ella combinades, serà el que més es veurà i també el groc seguirà aquesta temporada.
A part d'aquests colors, segueixen els verds, els taronges, tots aquests colors que es portaven abans o passen a un segon pla?
El verd militar sí que segueix portant perquè es porta bastant el camuflatge encara aquesta primavera, que en altres primaveres potser no es veia tant, aquesta temporada segueix veient.
Vale, i llavors deies els malves i el groc. Es poden combinar aquests dos colors o no es combinen?
A veure, és una combinació que és molt xocant, però estem arriesgant i sembla que està agradant, no? Que és una cosa que potser una casa no ho hagués pensat, però ara ho comencem a veure i sembla que agrada, sobretot amb tonos bastant pastels, això sí, no tonos grocs estridents ni roses estridents, sinó tot el pastel aquest any jo crec que es portarà molt, tant primavera com estiu.
És a dir, ens podríem posar uns pantalons grocs amb una samarreta o una brusa rosa, pastel.
Sí, cap problema, quedaria molt xulo.
Vale, i llavors, quines són les peces clau o cap on va la tendència de peces de roba? No? És més americanes, es porten texanes, què és el que es porta?
Sí, ve tot un estil bastant de trajes, mantindrà que la temporada de tardor, ja ho hem vist, amb el quadre també així bastant diplomàtic tornarà amb combinacions de quadres, amb rosa, amb groc, dintre del quadrat, però sí que es porta molt la peça aquesta de traje, pantaló, amb blusa, però més així en plan oficina, això vindrà molt. I amb un toc una mica masculí, tot passa a ser dintre del feminisme, amb un toc com més, que no hi ha tanta definició femenina, no? Llavors s'arriesguen més les noies.
Parlaves d'estampats de quadres, si no recordo malament, a la tardor venien molts estampats florals, també es veuen moltes coses de topos o de punts. Sí. Quin és l'estampat clau d'aquesta temporada?
Jo crec que el quadro i el topo molt més que altres vegades. Aquesta vegada s'intenta posar al carrer una mica el topo i donar-li una mica segon pla a la ratlla marinera, tot i que se segueix portant, com sempre, les primaveres, la ratlla sempre queda bé, no? Però aquest any jo crec que se situeix una mica pel topo, grans, petits, combinats, ja ho veureu, que es veurà molt.
I a nivell de complements, quin seria el complement clau?
Jo crec que la motxilla segueix molt per practicitat, però hem introduït un objecte que jo crec que per l'estiu serà molt xulo, que és la rinyonera, que ja s'havia portat fa molts anys, com uns 20 anys, i és algo que és molt pràctic, perquè tant tu pots cruzar com ho pots portar i et queden les mans lliures. Jo crec que això es veurà molt amb el jean bastant recte, el que dèiem, amb un tiro bastant masculí, més les rinyoneres, això es començarà a veure molt, i a part que jo crec que ens agradarà perquè és molt pràctic.
I ara parlaves de texans, els pitillos van desapareixent?
Bueno, desaparèixer del tot no crec, perquè a les noies ens hi sentim molt a gust, no? I és una prenda com a bastant bàsica. Però sí que és això, que comencem a introduir aquest gin més retro, no? Molt molt divertit i molt còmode també, perquè la cintura alteta i tal, però no és que desapareixi. Però sí que comencen a introduir tant els rectes com una mica els acampanats més sutils, com els anys 60-70, que eren finets, comencen a vindre. I també amb el traje, es porten els trajes que no és el pantaló de pitillo, sinó més aviat recte, no en campana, sinó que ens cau en ample, més aviat pota d'elefant, que queden molt xulos, amb molta caiguda, i també molt fresquets i molt còmodes.
I ara que parlem de pantalons, els pantalons aquests així més tirats, de no sé com explicar-ho, de gasa, això també segueix portant-se?
Sí, 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 molt. A la tardor i hivern se'n porta com de roba, de vestir, no? Més així, i ara vindran amb teles amb molt de caient, molt fresquetes, a més segueix el combinat aquest hawaiano que sempre ens agrada, també així amb tonos verds i això, jo crec que també ho veurem bastant, i bueno, els pantalons aquests així, el que tu dius, com de vestir, però a més super fresquets i pràctics, que no s'arruguen tampoc la gasa.
I parlant de sabates, quina sabata es porta ara?
Bueno, hi ha molts tipus de sabates que són com de temporada i que jo crec que ens poden agradar perquè són bastant pràctics, tant la bamba, que ja ens estem bastant acostumant a la bamba aquesta en substitució de la sabata, la bamba bonica, amb detalls i tal. També introduïm com un saló que és una miqueta més tancat per a la primavera, que és com un mig botí, que bueno, és molt especial i jo crec que costarà una mica que el veiem bastant al carrer, però això també es veu molt i jo crec que les més atrevides començaran aquí. I bueno, com sempre cunyes ben còmodes i tot això també, no? I sobretot jo crec que la bamba i les espardenyetes també ara en primavera és el que més, algun botí també se segueix portant molt, ara la primavera s'usa molt, i en combinació els botins també ara la primavera s'usa molt i ve molt en van tot el que són gabardines, també es portarà molt les gabardines, que pot quedar molt xulo amb els botins i això ara la primavera, no? Amb un short i una mitja pot quedar molt, i això s'estilarà molt. Dintre de lo dels trajes també podem complementar amb les gabardines, no? Allò per introduir aquest estil que es començarà a veure molt.
I parlaves d'un estil potser més masculí, i ara que parlaves de sabates també, no? Que deies que la bamba es porta molt més, es podria per exemple combinar un traje amb bambes, com bueno, ho hem vist amb homes, no sé si amb dones s'estilaria, com dius tu, o potser és millor combinar aquest traje amb algun altre tipus de calçat.
Mira, jo crec que per un diari de cada dia pot quedar molt xulo i molt estilós per anar a treballar, i això, doncs, bueno, per què no posar-nos un traje, posar-nos guapes, no? I tal. En el moment que el traje el necessito o me'l poso per una festa, bateig, que ara també ve els temps de bateig, comunions i tal, doncs aquí ja sí que per molt xula que sigui la mama, jo optaria sempre per un tacó i que el caient quedi diferent. Però per què no una americana, un pitillo i una bamba superxula també, no? I vas arreglada i vas guapa, còmoda. Per què no? Això es veurà.
Clar, tot depèn perquè et vesteixis, no? No és el mateix vestir-te per anar a treballar o per sortir a fer una copa o per anar a una comunió, no? És molt, sí, molt diferent.
Crec que avui en dia encaixa superbé una americana amb una bamba sense cap problema. Vull dir, es veu superactual, que és... Sí, que pot quedar molt xulo.
Doncs, Helena, no sé si vols afegir alguna cosa o donar algun consell per aquesta temporada, tot i que avui, amb aquest temps que fa, no preste gaire posar-se de primavera, sinó que ve més de gust posar-se tapadet d'hivern, no? Però...
Bueno, sempre és, amb això de la moda, si t'agrada, doncs uses la imaginació molt i dintre doncs pots pensar que estem en un dia de primavera, que fa una mica de fresca, i optaré per posar-me potser més capes, no? Jugarem amb això, americanes, xalecos, em poso més peces perquè potser al migdia canvia el temps, no? Però que podeu, la moda al final també és per divertir-nos i jugar una mica, no? Si el dia està una mica lleig, doncs el posat tu... i et poses divertit amb unes botes d'aigua, perquè no, i et vesteixes diferent, no? Vull dir, és la primavera i us animo a jugar amb la roba i bueno, que us veieu guapos.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Helena.
A tu.
Bon dia.
Bon dia.
I avui també ens acompanya la Judit López, que és infermera, per parlar-nos sobre els vòmits. Molt bon dia, Judit.
Bon dia, Jordina.
Per començar, què són els vòmits?
Bé, avui ens centrarem una miqueta més en què són els vòmits, sobretot en els nens, vale? En els infants. Llavors, el que són els vòmits es podria definir com una de les formes més freqüents de presentació de moltes malalties, especialment, com he dit, en els nens més petits. La majoria de cops l'origen dels vòmits són per gastritis, gastroenteritis, i també podria ser degut a otitis, encara que en alguns cops és per una causa molt més important, vale? O sigui, d'una malaltia més important.
Val. Llavors, quins són els signes i símptomes que tenim abans del vòmit? Perquè, evidentment, quan ja hem vomitat ja és evident, no?, que hem tret el menjar per la boca.
Claro.
Però, abans d'això, quins canvis hi ha? Què notem nosaltres?
Bé, doncs, nosaltres, una de les coses que notem és que estem més pàl·lids, també que estem una miqueta sudorosos, que augmenti la salivació de la persona que està vomitant, bueno, que vomitarà. També notem que s'accelera el cor i que, bueno, també en el cas de si miréssim la tensió, que també s'alteren les xifres de la tensió arterial.
Tot això és el que passaria abans de vomitar.
Exacte. Llavors, abans de les nàusees i els vòmits.
Vale, això, o sigui, tindríem aquests símptomes i llavors després vindrien les nàusees i acabaríem
vomitant. Exacte, i acabaríem el vòmit, sí. Mm-hmm.
Llavors, un cop ja hem vomitat, què és important tenir en compte sobre aquest vòmit?
Vale. És molt important que nosaltres diferenciem el tipus de vòmit, vale? Perquè moltes vegades pot anar, o sigui, pot tenir sang, pot contenir sang, llavors seria una cosa podria ser més greu. Llavors també hauríem de fixar-nos si ve acompanyat de restes d'aliments, que també podria dir que el menjar no els hi ha sentat bé. També podria vindre acompanyat de substàncies estranyes, si el nen potser s'hagués empassat alguna cosa o el que fos. També és molt important que ens fixem en el color, l'olor, la consistència d'aquest vòmit. És molt important també la durada del vòmit i les situacions en què apareix el vòmit. Per exemple, a quines situacions ho vinculem? Si ha vingut després de prendre un medicament o si ha vingut després de menjar algun aliment en concret o per fer algun moviment en concret, etc.
Per tant, ens hem de fixar sobretot en el color i l'olor, no? I també a veure si és una... La consistència, no?, que en deies, sí, de si és una massa més sòlida, més líquida, si hi ha presència de menjar,
per
poder determinar quina és la causa, que com has dit abans,
exacte,
hi ha moltes causes.
Exacte.
Llavors, evidentment, quan tenim un vòmit és que no ens trobem, com deies, on s'ha sentat malament, sí, alguna cosa de menjar, tenim alguna gastroenteritis, qualsevol cosa, què hem de vigilar per procurar per restar bé nosaltres, no, Judit?
Sí. És molt important perquè, bueno, degut al quan hi ha vòmits, doncs també la persona es deshidrata, exactament, i llavors és molt important que nosaltres vigilem l'estat d'hidratació d'aquell nen o persona. També això ho podríem aplicar a persones grans, eh? Llavors, hem de valorar l'estat general del nen, si per exemple la boca i els llavis els té secs, si se li veu una miqueta els ulls enfonsats, si veiem que el nen doncs plora sense llàgrimes, tot això serien signes de poca hidratació. També si el nen està més irritable de lo normal, si té molta somnolència, és a dir, que costa que es desperti, està com adormiscat. També és molt important que ens fixem en la presència de símptomes digestius, com per exemple, miraríem si al tocar-li l'abdomen el nen sent dolor, si també aquest vòmit va acompanyat de diarrea, i, bueno, com he dit abans, hi ha presència de sang, i etc.
Llavors, un cop hem vomitat, quin és el tractament? O sigui, què hem de fer nosaltres per recuperar-nos d'aquesta situació de malestar?
Bé, doncs inicialment hi ha el tractament dietètic, que són unes recomanacions que ara anomenaré, i també el tractament farmacològic. Perquè fa les recomanacions dietètiques, s'ha d'evitar menjar i beure mentre persisteixin les nàusees i els vòmits. També un cop passades 2-4 hores després del vòmit iniciarem progressivament la ingesta de líquids. Primer començarem amb aigua, en quantitats petites, i sempre hem de vigilar que siguin coses més aviat fredes. Llavors, si el nen tolera bé aquests líquids, podrem continuar amb una dieta de fàcil digestió, és a dir, una dieta que sigui baixa en greixos, que bueno, no porti begudes gaseoses ni aliments molt àcids. ¿Vale? Llavors, també és important que el nen mengi lentament, en petites quantitats, i sobretot hem d'adaptar la dieta a la situació personal de cadascú. Llavors, pel que fa al tractament farmacològic, cal saber que en la majoria de les situacions en què es presenten les nàusees i els vòmits, no sempre és necessari doncs, utilitzar un tractament farmacològic. Per,
ja que... Ah, digues, digues.
No, perdó. Ja que, com hem dit, els vòmits són unes situacions passatgeres, vale? Que molts cops cedeixen espontàniament. Tot i així, en el cas de que ens haguem de prendre algun medicament, ens ho determinarà el nostre metge. Vale? Mm.
Llavors, Judit, quan hem d'anar nosaltres al metge? És a dir, per... si per exemple jo tinc un vòmit després de dinar perquè m'ha sentat malament al dinar, evidentment no hi aniré. Però si aquests vòmits persisteixen en el temps perquè són d'una altra causa, quan hi hem d'anar al metge?
Bé, doncs la consulta al metge serà quan, per exemple, en el cas que tu li provessis de donar líquids al teu fill i el teu fill doncs, no els acceptés perquè els rebutgés, si per exemple el nen segueix vomitant i augmenta la quantitat i freqüència dels vòmits, si el vòmit persisteix més de 12 hores, si també hi ha signes de deshidratació, com per exemple el nen orina poc, mulla poc el bolquer, plora sense les llàgrimes, el que hem dit abans de la boca seca i els llavis secs, si el nen doncs, veiem que està endormiscat o està irritable...
Bé, doncs, moltes gràcies, Judit, per aquesta informació sobre els vòmits, una situació que tots ens hi podem trobar i que no sempre indica que hi hagi qualsevol malaltia greu. Gràcies per haver-nos apropat una mica d'aquesta informació pràctica per si ens trobem en aquesta situació.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem.
Bon dia.
Adéu.
I escoltem ara un altre poema recitat per Josep Maria Vallès. En aquest cas és de Josep Civit.
Un altre espluguí, Joan Civit el So, tenia també la dèria d'escriure poemes. Naturalment, Joan Civit el So, de Cal Fartet, era un escriptor que també va col·laborar en l'obra de teatre La força de la tradició. Però llegirem d'ell un poema publicat el 1922, La primavera. Al despuntar l'alba riallera, la lluna fuig de la immensitat. És que va naixent la claretat d'un balsàmic jorn de primavera. L'ocell, amb son cantar rítmic d'or, omple l'espai de dolça alegria. Ell ne fa marxar la buidor, les hores de més tristor del dia. En els camps hi llueixen les flors, com els estels en el firmament, engalanant el flaire ambient amb l'escollit de sos vells colors. Oh, primavera, tan esperada, no marxis, no, queda't aquí, perquè ets l'estació més estimada de totes les que podem fruir.
I escoltem ara una altra cançó de primavera, en aquest cas de Charango. La cançó es diu Amagada primavera.
Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Era Barcelona, com, mig primavera, no floreix per tothom, com, s'espera. Era Barcelona, com, mig primavera, no floreix per tothom, com,
voluntat, m'ho han dit, ja ho sé. Però abaixant el cap em dius, avui fem com si res. I en un segon, i dos, i tres, tot va parar, tot va desfer-se, quan un petó sense permís va tallar la conversa. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant. S'apaga, rosa, rosa, amor. Benvinguda i passatgera, que t'ha portat gitana, cada dona una flor. Benvolguda viatgera, que dus a la sangguerra, que dus la llança al cor. Foc!
Som inquiets.
I fins aquí l'inquiets d'aquest dissabte 24 de març. Moltes gràcies al Jofre Majoral, a la part tècnica, a tots els col·laboradors que ens acompanyen i a tu que ens escoltes. Ens retrobem el pròxim dissabte aquí a l'Espluga FM Ràdio. Ara els deixem amb una altra cançó de Laura Pausini i James Blunt, Primavera Anticipada.
Mínimo, ahora no. small.